Bueno, una setmana més dins del programa de Medi Ambient de Cadena Ser Maestrat tenim en nosaltres a Débora Fandos, d'Amnal Ecologistes en Acció. Bon dia, què tal, Débora?
Hola, què tal? Molt bé.
Sí. Bueno, una setmana més després d'aquest polèmic tema que vam parlar la setmana passada. Són sempre, dic jo, no?, que aquí hem de parlar temes com el de la setmana passada, però també el que anem a parlar avui, que és un tema més especialitzat, un tema més central, un tema més que a lo millor no se sent tant pel tema dels podcasts. Però bueno, contamos un poquet, ficamos en situació de la problemàtica que anem a parlar avui, no?
Vale, pues bueno, avui vaig plantejar parlar sobre el és un exemple de coses que passen al llarg de la nostra geografia, vale? En este cas volia parlar-vos sobre una espècie que tenim aquí a la Comunitat Valenciana que és emblemàtica, i sí, tipo com, jo que sé, el crevalós, que és emblemàtic del Pirineu, o l'àguila imperial, que és d'Andalusia. Nosaltres també tenim la nostra àguila emblemàtica, que és una espècie que és desgraciadament cada vegada tan escassa que molta gent ni siquiera sap que existeix, que és l'àguila de panxa blanca, que es diu a la Comunitat Valenciana o àguila perdicera, com la coneix qualsevol. Per desgràcia, el nom de perdicera ha sigut un dels grans problemes que ha tingut al llarg de la seva història, perquè tradicionalment se pensava que lo de perdicera indicava que menjava principalment perdius, i això ha fet que moltes vegades la perseguissin per causa de la seva dieta, claro, perquè pues, com que estava baixant les poblacions de perdiu i entonces pues, no se podien caçar i tal. Resulta que al revés, ja defenso que, i els estudis ho estudiaran, que és un animal generalista que ara mateix està fent un gran favor perquè menja sempre la presa que més n'hi ha. En este cas, bàsicament s'alimenta ara actualment de conills i d'urraques, que són dos animals que no
que
tenim. Els agricultors i això no els agraden molt a ningú dels dos. Entonces, n'hi ha que defensar-la. És un animal molt especial perquè és una àguila que no cria, no és la típica àguila que cria així en muntanyes super remotes de les altures i tal. Esta, de fet, cria en zones, a vegades en roquissars al costat de la mar. De fet, en la Serra d'Irta hi ha dos parelles. Una serra costera com la Serra d'Irta tenim dos parelles d'àguiles residents. I, bueno, el motiu de parlar d'aquest animal ara, que diràs, a sant de què? Bueno, és perquè justament esta setmana passada ha sortit un estudi de molts d'anys d'anàlisi de datos de la Universitat de València, que, bueno, els titulars sempre són així, però ja sabem com funciona la premsa, i el titular ha sigut la extinció de l'àguila perdicera en la Comunitat Valenciana, o algo així, però realment els datos mos estan dient que si no canvia la tendència, este animal té un 99% de possibilitats d'extingir-se en els pròxims 100 anys, si no fem alguna cosa al respecte. Almenys és el que parlem en àmbit de la Comunitat Valenciana. Claro, és suficientment cridaner el tema com per parlar un poc d'aquest animal i de quins problemes té i de ficar-ho en coneixement de la gent.
Abans del programa em comentaves que aquest animal té una particularitat, i és que sí que és veritat que està a les zones altes també, però aquest animal el pots veure a zones normals, no? com dir la Serra d'Irta i tal, no te tens que anar a una muntanya molt alta per veure-la, tal, sinó que és un animal que el pots veure fàcilment o que estava fàcilment, no?
No, sí, de fet, bueno, nosaltres fem un seguiment tots els tardors del moviment de rapinyaires, és una que freqüentment aquí al Puig de la Misericòrdia, per exemple, la vem en freqüència. I a la zona de Soterranyes, ara no, perquè aquestes parelles creiem que han desaparegut, però n'hi havia almenys unes quatre que baixaven en freqüència a caçar a Soterranyes. És que tenen, claro, és un animal, creiem que aquestes eren les que apareixien en Soterranyes, són unes que criaven a la zona de Xert, a la Mola, al Turmell i tota aquella zona, perquè són, clar, penseu que per les àguiles la zona, diguéssim, on cacen és immensa. Entonces, per elles baixar de Xert a Vinaròs a caçar és un passeo. I les veiem quasi tots els hiverns, sobretot baixaven aquí a Vinaròs a caçar. Per desgràcia, si no me falla la memòria, crec que aquestes parelles han desaparegut també. Este és el gran problema, que, bueno, en la Universitat de València el que ha fet ha sigut durant els últims anys és marcar-ne moltes en GPS. ¿Vale? Se pujaven als nius, a més és una cosa espectacular de veure, perquè hi ha un grup especial que es diu de treballs verticals que se despengen en ràpel als cortats, als tallats rocosos on ells crien, i agafen els polls i els fiquen un GPS. ¿Vale? Els polls, quan ja són grandets, claro, estem parlant de que això té que ser quan un animal ja ha crescut suficient com per saber quina mida li tens que ficar i tal. També marcaven alguns adults si podien, i claro, en això el que tu fas és que tens un mapa de vas veient tot per on se menegen i tal. I claro, els datos són terrorífics. O sigui, és un animal que de cada 3 morts, 2 són per causes humanes. vale, de manera natural, penseu que les rapinyeres, encara que siguin les grans dioses de l'aire, diguéssim, també se barallen entre elles. Vull dir, per exemple, l'àguila perdicera, la que estem parlant, pateix molt la presència de l'àguila real, que és una àguila més gran i que cada vegada s'està invadint, diguéssim, el seu territori, s'està ficant més a les zones de la costa i tal, i llavors és normal que hi haguin baralles entre elles. Però jo crec que no hi ha cap espècie ara mateix de les que tinguem així ben estudiades que 2 de cada 3 morts siguin per causes humanes. Bueno, jo m'ho he baixat aquí perquè vegueu els números. El 19% moren electrocutades. El 15% envenenades. El 10% col·lisionant en línies elèctriques, que no és el mateix que electrocutades, és que xoquen en els cables o en les torres i tal. I, per desgràcia, encara que això m'ha sorprès, perquè jo pensava que era una cosa que passava cada vegada menys, encara hi ha un 9% que moren disparades. Si ahí añadim coses de, com per exemple, va haver un cas molt sonat fa uns anys aquí, que 2 marcades en GPS se van ofegar les 2 juntes a una bassa. D'estes que justament parlàvem fa un parell de setmanes sobre el tema dels ofegaments de fauna a les bases, pues se veu que va caure una primer i l'altra, no sé si intentarà ajudar-la o què, va caure també i se van ofegar les 2. Vull dir, és un animal que, vull dir, hi ha molts d'espècies d'estes emblemàtiques que tu veus que tenen un problema de conservació brutal i que estan patint molt per això, però és que està pareix que els acumula tots. I és que ho estan veient, que els datos estan caent. De fet, estava catalogada com a vulnerable a la Comunitat Valenciana i gràcies a la pressió de molts de grups ecologistes, entre ells el grup de Villarreal, que fa molts anys que s'ediquen a estudiar rapinyaires, van aconseguir que pugessin la categoria de conservació a en perill d'extinció directament. I estos datos de la Universitat de València mos ho confirmen.
Bueno, parlant de en concret d'esta espècie, sempre parlem, no?, de la importància de totes les espècies, en concret, pues, han parlat d'ocells, han parlat de papallones, han parlat de moltes coses aquí al programa, però jo sempre dic, no?, que cada espècie per algo està, no?, per algo és a on està, al territori que està, perquè moltes vegades pensem, ui, pues esta espècie s'ha extingit, pues no passa res, n'hi ha 20.000 més de aus o n'hi ha 20.000 més tortugues, però claro, què importància té realment que esta espècie no se perga, sobretot al nostre territori, no? Perquè abans comentàvem que és un au que és d'aquí, de la Comunitat Valenciana.
Està en molts altres llocs, però me vull referir que és típica de totes aquestes zones, sobretot de mitja muntanya, baixa muntanya, vull dir que sí, és, tots els que parles se considera la rapinyaire emblemàtica d'aquí, de la Comunitat Valenciana. I sí, de fet, això que dius totes les espècies tenen la seva importància, però pareix que els grans depredadors són els que vertebren millor l'ecosistema de tot el que hi ha baix. I efectivament, és el que estem dient. Per exemple, ho estàvem dient antes, el nom de perdicera li ha suposat molt mala fama, però realment tu mires los datos i esta és una au generalista, que el que fa és això, alimentar-se de lo que més n'hi ha. Què és el que més n'hi ha ara i el que dona més problemes? Conills i urraques, que és el que estem parlant. Lo de l'urraca hi hauria debat i tal, però sobretot con ells no podem negar que ha arribat a un punt que fan mal a l'agricultura i tot això. Pues claro, este animal no és jo menjo només això i ja està, i entonces depèn d'això, no? Este animal s'alimenta de lo que més hi ha. Per tant, mentre les específiques, les que s'alimenten d'una cosa en concreta, són importants, però les que s'alimenten de tot, que en este cas és de lo més abundant, de lo que més problemes suposa, són també superimportants. I és el que diem, quan fallen els grans depredadors, cau tota la cadena. És el que una vegada vam parlar sobretot en el tema del senglar. El senglar, quin ha sigut el problema? Que no té grans depredadors. Quins eren? Pues en algunes circumstàncies concretes, per exemple, l'àguila real pot arribar a menjar cries de porc senglar, però sobretot els grans carnívors, com són el llop, per exemple, d'això va ser el motiu del programa, per cert, que com falta el llop, pues tot este animal se reprodueix sense control. Diguéssim, i això és el problema. Vull dir, que falle algun que està entremig de la xarxa tròfica pot ser preocupant, però normalment quan fallen els grans depredadors són els que fan que tot el que hi ha baix se descontroli i col·lapse. Ells, només per estar allí, presents, ja fan un gran control de les poblacions de tot el que hi ha baix.
Clar, és que molta gent se pensa que diguem, l'escala va al revés, no? Que si les espècies de baix se moren, afecten els dalt, que pot ser que també, no? Però no ens adonem que les espècies que cacen altres animals, com en aquest cas les àguiles o espècies rapinyaires, fan que se controla, no? Se controla el tema de les sobrepoblacions. L'altra vegada parlàvem dels rats penats, no? Com controlen aquestes poblacions de mosquits, que és molt important a l'estiu, bueno, totes les èpoques de l'any. Però en aquest cas, per exemple, la superpoblació de conills és que ja arriba a un punt que sí que fan mal als cultius, no? Perquè no sabien com vivien els agricultors, sinó perquè n'hi ha tants que, com no se casen com se deberien de casar, un rapinyaire va al caça i se mor pràcticament una part de la població, pues comença a reproduir-se i no hi ha ningú que el caça, no?
És exactament com has descrit. És simplement per estar, és el que dic, vertebren tot el que hi ha baix. Se diu el paisatge del miedo, això està estudiat ja. Que simplement, només la seva presència fa que encara que no siga una caça directa, ja en aquest cas, els que suposa que hi ha sobrepoblació, com són els conills, per exemple, ja no se reprodueixen de forma tan massiva o en tanta tranquil·litat o a tots els llocs com al territori on hi ha una parella d'àguiles resident. Està, a més, és resident, és de les que no se'n va. Està tot l'any més o menys a la mateixa zona. I és el que estem dient, tenen una àrea de campió tremenda. Vull dir que realment se perdi una parella d'aquest animal fa que quede buit, pues, estem parlant antes que diem de Vinarosa a Xert, imagineu, pues, que s'han mort o han desaparegut, no tinc molt clar el que ha passat en eixa parella de Xert, tota eixa part, diguéssim, queda sense vigilància d'un gran rapinyaire. Entonces, tota eixa zona, tota eixa immensitat de quilòmetres, queda sense un gran depredador que estigui controlant i que estigui limitant el creixement d'eixes poblacions de conills, d'urraques o de lo que sigui. És molt serio. És molt serio. I en este animal en concret, és que no hi ha espècie silvestre que aguante tot això que estan parlant, de tota eixa mortalitat adquirida que és molt superior a lo que tindria que tindre de manera natural. És que vull dir, sobretot els joves, s'electrocuten, la meitat dels joves que naixen cada any s'electrocuten en torres elèctriques. I després, els temes que ja apareixia que estaven controlats, jo, això m'ha sorprès moltíssim, tant el tema del veneno com el dels escopetaes, m'ha sorprès moltíssim que siguessin datos tan grans, perquè pareix que és una cosa com de fa molts d'anys, que ja no se porta. Sobretot el tema del veneno va associat a lo que han parlat al principi de la mala fama que tenen, que pensen, vale, este animal o... que, bueno, l'àguila perdicera en concret és un gran rapinyaire, però no és tan gran com per exemple ja és una ovella o coses així, vull dir, no és així de gran, però tota aquesta mala fama que té associada ja fa que la gent fique veneno per intentar matar totes aquestes coses. I de veritat que inclús jo, que estic més o menys ficada en este món, m'ha sorprès moltíssim que encara estem parlant de que un 10 siguen matades a tiros i un 10 envenenades a la Comunitat Valenciana, que això pareix que sigui no hi ha població silvestre que aguanta esta pressió. I per això me pareix molt bé que la Universitat de València ho hagi ficat a tots els periòdics que ha pogut, perquè és que mos juguem molt. Més que desapareix esta espècie d'àguila i ja no estaran los loquitos que poden anar a fotografiar-la i a veure-la. És molt més important que tot això, que l'espècie en si. És tot el que suposa per l'ecosistema.
Sí, de fet, per algo està fet així. No, no és perquè, ui, hi ha una àguila i, bueno, si se mor, pues, que se morga, no passa res. Per algo està eixa... com eixa distribució d'escala, no? que abans comentàvem, per algo està un animal, per algo està al puesto que està, per algo caça l'animal que caça, i en concret pues, esta àguila pues, fia que se regularà un poc el tema de les sobrepoblacions aquí. Que des del grup d'Apnar o els grups que estan apoyant esta causa, quina solució tenen o proposen per aquest animal no es perga, no? Perquè al final d'aquests animals se poden criar en cautivitat o no hi ha ningú de moment?
Sí, sí, se poden. De fet, aquí a la Comunitat Valenciana no hi ha projectes, però per exemple a Madrid sí que hi ha projectes de reintroducció i funcionen el que funcionen, perquè és el que diem. És el mateix problema que han tingut sempre hasta que han tocat la tecla que tocava en el lince ibérico, per exemple. Tu els pots criar en cautivitat i soltar-los, però claro, si no corregeixes les causes de mortalitat que tenen al medi ambient, per molt que tu n'amolles 1.000, si se te moren 500 al primer any, al següent 250, pues al final en 4 anys te quedes com estaves. ¿Vale? Entonces, lo principal, per desgràcia, lo de l'envenenament i els tiros que estem parlant, és una cosa que se té que anar caso a caso, perquè per desgràcia jo crec que és una cosa que continuarà passant. Se pot nyabre més pressió, més vigilància i tot, però el cas de la correcció de tendidos elèctricos tindria que ser una prioritat principal, però ja no només per aquesta espècie, per moltíssimes altres. Ara mateix a cada vegada s'estan ficant més durs, Això crec que vam fer, si no recordo mal, la meva memòria és molt roïna, però ja vam fer un programa parlant sobre el tema de les electrocucions.
Sí, sí, sí.
I se, ara mateixa, en un temps de 2 mesos, després de que se detecta que s'ha electrocutat un animal d'estos amenaçat, en 2 mesos tenen que corregir aquest tendido i 4 o 5 de cada banda. Se corregeixen ficant unes gomes perquè sí, els animals... Sí, sí. És que, a més, aquest animal és molt especial perquè té tendència a parar-se als llocs més complicats. Sabeu les típiques torres elèctriques que tenen com un quadret al mig? Doncs pues ella tendeix a parar-se ahí. I entonces és molt fàcil que acabi electrocutada. Sobretot els joves. La majoria d'animals d'estos moren la majoria els primers anys i després, quan ja tenen més experiència, com a que saben esquivar més totes aquestes amenaces, saps? Però entonces, claro, si és un animal que la meitat dels que tu que estàs produint de manera natural, diguéssim, se moren en el primer any, és que no hi ha... És molt complicat. Però sobretot el tema de les electrocucions, ara mateix s'està veient que, per desgràcia, tindria que ser no només que quan hi ha caigut un animal, sinó se tenia que corregir ja per ofici, com qui diu. Saps? És una cosa molt cara i que hi ha que tindre molta inversió de part d'Iberdrola, Endesa i tota aquesta gent, però és que és l'únic que funcionaria. De fet, les estimacions diuen que només corregint el 10% dels tendidos s'evitarien el 90% d'electrocucions, perquè tendixen a anar totes al mateix lloc. Sempre hi ha el típic lloc que està més despejat, que és l'únic posadero que hi ha a la redona, o dalt de cumbres de muntanyes, per exemple, que és que totes van allí perquè és on tenen més visió d'on van a caçar. No aquesta espècie, sinó tots els rapinyaires. Entonces, corregint eixos, que ja sabem quins són, perquè això està super estudiat, ja se paliaria moltíssim este tema. Però sí, de les reintroduccions és el que dic. Funcionen si tu corregisses el que se trobaran quan surtin, per molt que tu les puguis criar en cautivitat, si no fas que les causes desapareguen, és una condena a morte.
Pues Débora, no res, un programa parlant sobre una altra problemàtica que tenim que arreglar tots com a persones que sempre estem afectant tots els ecosistemes, però esperem que se solucione d'una manera o altra i fer consciència, no?, de que realment estem fent mal a molts ecosistemes que no tindrien que estar afectats pels éssers humans.
Sí, bueno, a pesar de que són les notícies roïnes, ja està bé que te les trobes a la premsa generalista, perquè només normalment són unes coses que se mouen entre els cercles de gent que està interessada en el tema, surt alguna revista científica i tal, però ja, estic gratament sorpresa que uns anys que va aquí aquestes coses surten a la premsa normal. Vull dir, esta notícia és del Levante, vull dir... Que està bé que la gent ho sàpiga i que, bueno, a vegades toques la fibra sensible d'algú que es comença a estirar del fil, es comença a interessar per aquestes coses i, bueno, parlar d'aquests temes fa que, bueno, pues lo que estàvem parlant totes les setmanes, fer consciència, pressionar qui toque i, bueno, que hi hagi, en este cas, que és una espècie que els valencians se la poden fer seua, que és el que te dic, que funciona molt bé això, quan la gent del territori estima aquestes coses com a part del seu patrimoni, funciona molt bé, entonces està molt bé que cada vegada se difundisquen això a mitjans d'anar per casa, com qui diu, de a pie, de calle.
Pues com sempre, aquí estarem per donar difusió a tots aquests temes.
I molt agraïda.
I no res, ens veiem la pròxima setmana en un programa més. Vinga, molt bé.
Aquí estarem.